El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 a Ràdio Sabadell.
Sabadell està celebrant el seu 20è aniversari avui amb una programació especial que ens porta a traslladar tots els programes de la casa a la zona nord de Sabadell. Som, de fet, a la plaça del Pi de Can Oriac, un dels centres neuràlgics d'aquesta zona, que obre el camí de l'Avinguda Matadepera, de fet, en plena Avinguda Matadepera, amb una vida comercial i social. Som al districte 3, una àrea de Sabadell que inclou barris com Can Oriac, Torre Guitar, el Torrent del Capellà, Can Déu, Sant Julià, la Plana del Pintor, la Roureda, entre d'altres. En total són 33.000 habitants, una població superior, per exemple, calculava, a Castellà del Vallès, i més de 7,2 quilòmetres quadrats de superfície. Tot un espai, que avui volem mirar de descobrir una mica, i ens hem ben acompanyat, de gent que coneix molt bé el barri. Ens acompanya el regidor del districte 3, Manuel Robles. Molt bon dia, gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
Molt bon dia, Mireia, gràcies a la ràdio. Doncs estar a la plaça del Pi, que és un centre neuràlgic del barri, és tot un plaer, i la veritat és que estem una de les artèries principals de la ciutat i, per tant, encantadíssim de tornar un altre cop a trobar la ràdio al carrer.
Home, és fantàstic, ser al carrer, veure els oients, explicar allò que veiem amb els ulls, no? També ens acompanya la Palmira Gabernet, de l'Associació de Veïns de Can Oriac. Palmira, gràcies per rebre'ns, a casa vostra.
Oh, i tant. Pues bon dia a tothom i a tots els oients de Ràdio Sabadell. I és un plaer que estigueu aquí, que puguem veure el programa en directe, perquè sempre, pues, la ràdio ha existit, sempre existirà, i sempre és són les que ens donen l'actualitat més al dia i més a l'hora.
Ho intentem, i tant que ho fem. Compteu amb poder venir, els que estiguin a casa escoltant i diguin: ostres, la plaça del Pi, que baixin, que vinguin a veure'ns, que vinguin a veure tot el que els hem d'explicar al llarg del matí. Des d'ara fins a un quart de tres serem aquí, per tant tenen una bona estona per passar a veure'ns. Ens acompanya també el Mariano Molina, president de l'Associació de Veïns del Torrent del Capellà. Molt bon dia, gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Bon dia, igualment.
I també ens acompanya el Juan Juárez, de l'Associació de Veïns de Can Déu. Molt bon dia, gràcies per ser aquí.
Buenos días y gracias por estar, por habernos invitado, y esperemos que vaya todo muy bien, disfrutar del sector, de nuestro sector, porque son nord.
Sou nord, sou nord. Només hem de demanar que el cel ens respecti, que plogui, que fa falta, però a partir de les 7 de la tarda. Crec que és una bona hora perquè netegi, plogui, que realment cal, però escolta, que ens deixi fer el programa amb tranquil·litat. Senyor Robles, com definiria el districte 3?
Per mi, el millor districte de la ciutat. Definit així, i així a cop i volta, doncs per mi el districte 3 és un districte gran, és el més gran de la ciutat, a més és el que més agrupació de veïns tenen, i per tant, per mi és un dels districtes que són alma mater de la ciutat de Sabadell. I és un districte que s'ha de tenir en consideració, és un districte que és molt ampli, és un districte que és molt variat, és molt polivalent, i que d'alguna manera, doncs, he d'agrair a totes les entitats veïnals del districte aquest altruisme, aquesta manera de fer les coses, de compartir, de reivindicar que és el seu paper, d'estar contents o no estar contents, però sobretot sempre que els trobem els tenim al costat, i és una gran avantatge per un regidor de districte, perquè el fet de tenir les agrupacions de veïns, doncs, a l'abast, doncs, per demanar qualsevol cosa, per estar amb tu o en contra teva, que al cap i a la fi és el que es toca, o és el que toca. Per tant, jo, districte 3, estic molt content amb ell, estic molt a gust treballant al costat dels meus veïns, dels que abans havien estat companys meus, perquè jo vaig passar molts anys a l'agrupació de veïns de Can Oriac, per exemple, i aquest moviment veïnal el conec, i per tant, supersatisfet d'aquest districte. És un districte, doncs, participatiu, és un districte pacífic, és un districte tolerant, dialogant, i per tant, doncs, jo, com a resum, torno a dir que per mi és un dels millors districtes de la ciutat.
Si els de les representants de les associacions de veïns us demanés quins són els principals punts forts del districte 3, del nord, de Som Nord, que deia el Juan, no? Quins diríeu que són les principals fortaleses que té el districte? Va, qui s'atreveix a arrencar?
Jo podria hablar de mi associació, más, no de otro barrio.
La resta podeu fer una valoració com de la zona nord?
No. Bueno, pues, jo crec que a nivell de participació a les festes i en tot, pues Can Oriac sempre destaca, i per exemple fas una festa major, està ple, fas un febrer cultural, està ple, farem un certamen literari a l'associació, estic sempre parlant de l'associació de Sense Ànim de Lucre de Can Uriac, farem un certamen el 30 del 4, estarà ple, vull dir que ho tindrem ple, i això sempre és de felicitar la gent, de que ens animen a que fem actes i coses, perquè ja saps que l'administració sempre demana molta paperassa, no? Però bueno, tenim també al costat pues, el regidor i altres que ens ajuden amb algunes cosetes.
El Mariano deia, jo puc parlar de les fortaleses, no? Per dir alguna manera, del meu barri, no? Del Torrent del Capellà. Quines diries que són les fortaleses del teu barri?
Yo la opinión que yo personal tengo es que realizamos, digamos, bastantes actividades en relación al volumen de habitantes que tenemos y que la prueba está en el nivel que dejamos a veces al barrio a nivel de Sabadell incluso, ¿eh? Me refiero que dejamos al barrio en un punto, a un barrio pequeño, a un nivel alto, ¿no? Y que realizamos muchísimas actividades en el sentido también solidaria, en el sentido urbanística, digo, dentro de mi barrio, ¿eh? No estoy hablando del de Can Uriac ni de Candeu, de que hacemos cosas en conjunto como la del Parno, no estoy hablando de ella, estoy hablando de las de mi barrio. Y al hacer estas actividades pienso que tenemos ya un nivel asociativo que los demás barrios también lo reconocen, igual que nosotros reconocemos el buen nivel asociativo que tiene Candeu, que estamos muy próximos, y en Can Uriac, que también lo estamos, lo reconocemos, pero que en el barrio yo destaco esto. Aparte tenemos reivindicaciones, pero reivindicativas de que pedimos y solicitamos a las administraciones de turno, que no sé si ahora toca, cuando me toque, las diré.
Después le farem la llista. Eso es.
Las reivindicaciones que tenemos las diré cuando me toque.
Que porta llibreta i bolígraf per apuntar-les totes avui, les reivindicacions.
No, porta el mòbil.
També.
El Mariano és molt modern.
Jo, Mireia, si em permets, punts forts del districte, perquè jo parlo a nivell de districte.
Espera, deixa'm escoltar el Juan i vaig amb tu. A nivell de barri, què diries, Juan? Quines són les nostres fortaleses?
Bueno, nosotros, como saben ellos, somos una asociación muy joven. Empecemos en el 2019 y nos pilló la pandemia y ahora estamos volviéndonos a activar. Creo que ellos te lo pueden decir, también somos una asociación muy, muy activa, hacemos muchas charlas y estamos con la gente. Ahora estamos recogiendo alimentos y medicamentos para Ucrania, que está teniendo muy buena acogida, y la estamos haciendo entre el Torrente y Candeu, y bueno, y preparando cosas y cosas de futuro, cosas para el futuro, y bueno, y creemos que tenemos también una buena posición en Sabadell como barrio que hace actividades y actividades que vienen mucha gente, y la respuesta del barrio es siempre satisfactoria.
Parlava de fortaleses de districte, regidor.
Jo no puc parlar només que de fortaleses, perquè evidentment també tindrem debilitats i tindrem...
Ara hi anirem.
Però jo parlo de fortaleses. Per mi, el districte 3, totes les agrupacions de veïns del districte 3 i aquestes tres presents aquí, mira, tenen com a fortalesa la solidaritat, l'altruisme, la participació, són molt participatius, l'empatia que tenen, doncs, de posar-se al costat amb l'altre, sobretot per donar vida al barri amb totes les activitats que programen, i això és revitalitzar un barri que ja toca, que després d'aquests 2 anys que tenim de pandèmia, pues bueno, pues que comenci, doncs, a prendre vida. Jo, per mi, la cultura de l'esforç que tenen totes aquestes entitats, no? I bàsicament, jo les considero sincerament una gran família. Jo les considero una gran família perquè són una gran família. Cadascú amb el seu barri, doncs, fem barri, i és l'única qüestió, és fer barri, i cadascú a la seva manera fan barri.
Parlàvem de projectes, no? El Mariano citava el Parc del Nord, que segurament és un dels grans projectes que tenim ara pendents a la ciutat, no? També d'aquesta remodelació del Parc del Nord. A les 10 hi serem per veure una mica com està evolucionant tot el projecte, però Com van les obres del Parc del Nord, regidor? Estan seguint calendaris?
Actualment estan seguint calendari. Fa poc vam fer una visita in situ a les obres, vam ensenyar-los exactament com estava evolucionant tot el projecte. Penso que estem on time, no? Estem a temps encara, i per tant les obres funcionen i van segons els terminis previstos. No han parat, no han tingut cap tipus de davallada. Doncs penseu que ara estem en una situació com molt complexa amb el tema de la crisi de matèries primeres, perquè a vegades doncs no arriben el material necessari per continuar. De moment no hem tingut aquest toquem fusta, no hem tingut aquesta forma, diguem-ne, de poder aturar una obra per falta de material o el que sigui. No hem tingut aquest entrebanc i per tant les obres del Parc del Nord van, com diria el vers, no? Viento en popa, toda vela.
Què suposa per al districte tenir per fi el Parc del Nord acabat, quan ho pugui estar, no? Perquè és una de les grans reivindicacions, no? Del districte.
Lo del Parc del Nord ha representat una lluita constant per totes les associacions, però de 18 a 20 anys de reunions, d'actes, de moviments veïnals, i per fi sembla que té llum. Esperem que no fallin els pressupostos o que l'empresa no mos deixi, perquè ja estem acostumats com a la Masia, que, o per exemple als col·legis de Miguel Carreres, bueno, l'edifici aquell que estan restaurant, que també hi han passat dues empreses, i no sé, clar, l'administració sempre agafa empresaris suposo que a la baixa, i després sempre falla alguna cosa. Això és una mica complicat d'explicar-ho a la gent i que ho entenguem nosaltres, perquè sempre falla alguna cosa, i això és molestós, perquè ja podria estar acabat lo del Miguel Carreras. Ja són dues empreses que han deixat. En fi, això és... Digues.
No, acaba.
No, doncs que això és difícil d'explicar-los als veïns, i diuen, i quan s'acabarà això? Perquè, bueno, allí ja, teòricament, ens van prometre que tindrem un local, l'associació de Can Oriac i les de la Fuensanta, i, claro, no arriba.
Què suposa, però, tenir el Parc del Nord? La Palmira deia, és un projecte de fa molts anys que el reivindiqueu, no? Fa molts anys que en parlem, fa molts anys que donem voltes a com ha de ser aquest projecte. No sé si al final el projecte final que ha quedat del Parc del Nord us agrada, és el que volia, us hagués agradat que fos d'alguna altra manera?
Perdón.
Las reuniones que hemos mantenido, y cuando ya nos enseñaron cómo iba a quedar, pues estuvimos de acuerdo en todo lo que iban a poner. Y bueno, esperemos que lo pongan y ya haremos el seguimiento, porque si aquí va un banco, aquí va un banco, y aquí va un árbol, va un árbol.
Mariano.
A ver, del Parc Nord, yo lo que ampliaría del Juárez es que hubo 7 proyectos, cada uno con unas características que podría ser a lo mejor más atrayente para unas personas que para otras. Es decir, que de los 7 proyectos podíamos sacar casi 7 opiniones, ¿no? Y claro, hubo que decidir por uno. Y ese uno intervinieron personas técnicas que sabían más que el simple vecino que estamos defendiendo a un barrio y que representa que en las juntas de las asociaciones de vecinos sabemos de todo, porque resulta que defendemos a una familia social, como defendemos algo reivindicativo, como defendemos algo cultural y como defendemos la calidad de vida de las personas, tanto sanitaria, educación, etcétera. Representa que en la junta sabemos de todo, pero cuando llega la hora de elegir un proyecto donde hay allí una serie también de dibujos y de cosas incrustadas en el plano que no entendemos y que en cambio por la participación tenemos que votar. Pues claro, de los 7 se eligió el que hay ahora. Y ahí es que no voy a decir solo mi opinión, pero digo, no la voy a decir, pero sí que cualquiera podría, Parmira mismo o Juárez, haberle gustado el número 3 y al Muela, aquí el secretario de la Asociación de Vecinos, el Torrente, le hubiera gustado el número 4. Y elegimos el número 7 porque era el que creíamos, los que no entendemos y los que entendieron,
Y esa fue la estría. Creemos que es como casi el menos malo de todo, pero no estoy criticando a nadie, sino que a la hora de elegir un proyecto así, no basta solo las buenas voluntades de las asociaciones de vecinos, no basta. Hay que elegirlo también entendiendo un profesional, que fueron lo que hicieron también, y se eligió este por fin. Nada más, era ampliando lo que decía Juárez, nada más.
O sigui, que mai és a gust de tots.
Però això passa sempre, no?
Però passa sempre. Però s'ha d'intentar, pues, de que... Sobretot que hi hagi coses personals, perdó.
En el moment que has de triar entre una cosa i una altra, evidentment has de triar. Sí, jo sí que puc dir-te, Mireia, que d'alguna manera, per mi, és un triomf del moviment veïnal. És veritat que és un parc, és un, que està, pues, bueno, pues, amb una reivindicació, doncs, de dècades, vale? De dècades, i que d'alguna forma, doncs, estem ja a la final, a la llum del final del túnel. Per tant, per mi és un triomf del moviment veïnal, per mi concretament és un projecte, l'últim projecte és consensuat, que és la part que a mi em pertoca, la part que em pertoca és l'última que he viscut, val? L'última que he viscut i he participat, és un projecte consensuat entre el que és la... lo que és la Comissió del Parc del Nord, entre el que és els veïns, entre que els tècnics evidentment són els que saben més que no pas nosaltres, però de totes maneres és un tipus de projecte consensuat, possiblement per ser l'últim, no? O per ser el triat o pel que sigui, però és el consensuat. Que altres projectes que jo també he vist podien tenir la seva part de bondat o la seva part de no bondat, segur, però bueno, però de totes maneres crec que aconseguim de posar, doncs, el districte 3 en un mapa important o en el mapa d'una forma important a Sabadell. Tenir, doncs, un parc com serà el Parc del Nord, crec que és un valor afegit pel districte 3.
Mariano, deies.
Mira, yo quería decir una cosa, que estamos en la Comisión del Parc Nord, todos, digamos, todas las asociaciones de vecinos estamos en la Comisión del Parc Nord. Y entonces también hay opiniones fuera de las juntas de las asociaciones de vecinos. Hay opiniones también, y claro, opiniones acertadas o desacertadas, también las hay. Y entonces yo quería decir que hay vecinos que me tropiezo por la calle, que me dicen a mí, que o lo mismo a mi junta, que en el Parc Nord, ya que es tan largo desde Candeo, digamos, hasta el río, que debería de haber en los bordes unas aparcamientos en batería. Yo digo, porque la Comisión del Parc Nord me dirá, hombre, pues si tú estás en la Comisión del Parc Nord, ¿por qué lo dice la radio? No, lo digo solo por los vecinos que te encuentras por la calle, que te piden eso, y yo les digo, mira, allí hacemos lo que podemos en la Comisión del Parc Nord, estiramos todo lo que podemos, pero hay lo que hay, les digo yo al que me encuentro por la calle. Y el que me encuentro por la calle también me dice, oye, que no, me habéis dicho que no hay ningún váter. Dice la gente mayor y las mujeres, como es tan largo el parque, tienen ganas de, ¿no? Y entonces yo les digo lo mismo, digo, en la comisión lo hemos planteado, en otras reuniones más amplias lo hemos planteado, que no era solo la Comisión del Parc Nord, lo hemos planteado cuando la Comisión del Parc Nord ha tenido reunión con ¿no? Y que estaban los técnicos y los arquitectos, y hemos dicho lo del váter también, pero bueno, estoy diciendo unas opiniones que me he encontrado por la calle. No estoy diciendo la opinión de la Comisión del Parc Nord. Yo no represento ahora mismo al decir sí, eso. Sí. He dicho opiniones de la gente de la calle, ¿no? Y era porque también se sepa que, aunque habemos una comisión, pues también en los corrillos de la calle, de aquí y de allá, pues se dicen otras cosas, y porque no, bueno, y porque no se asfalta un trocito, y porque no dejan más allí, que yo qué sé, que hayan más invernales para el agua, porque no, son opiniones de fuera de la Comisión del Parlo, nada más.
Doncs queda clar. Algun comentari sobre alguns d'aquests temes? Senyor Robles, no. Sí, avanço. Li volia preguntar pel pla de millora urbana de la Roureda, que és un altre dels temes també importants en aquesta zona. En aquest cas, amb quins calendaris estem jugant i quina importància li donen al projecte?
En principi, si és per importància a Déu. Vull dir, és un projecte molt agosarat, és un projecte que d'alguna manera és necessari a nivell de Sabadell, doncs fer pisos de lloguer contingut, fer pisos per la gent gran, doncs, que encara tenen autonomia i que puguin tenir, doncs, tipus el complex Alessandra o tipus d'això, penso que al nord li faltava també doncs, un equipament d'aquestes característiques i per tant nosaltres tirarem endavant. El calendarització esperem començar el 2023. Esperem començar el 2023 doncs aquest tipus, diguem-ne, de primera. Ara s'està fent tot el projecte, s'està redactant projectes i tal, i espero que d'alguna forma això tingui també, o sigui, no sigui tan llarg com el Parc del Nord, no tingui aquesta repercussió tan llarga, evidentment.
Sobretot per la ciutat, eh?
Sobretot, no. Perquè si no, potser alguns ja no ho veuran.
Efectivament, però és donar aquesta oportunitat, diguem-ne, d'autonomia controlada doncs a gent gran, és un projecte amb el qual el nord continua creixent i és important ja no només tenir el valor del Parc del Nord, que això serà una realitat abans d'acabar l'any, val? Si no passa res, perquè sempre hem de dir toquem fusta que no passi res, també és un altre tipus de punt afegit i punt i un valor afegit, com deia abans, el tenir aquest tipus de pla urbà per la Roureda.
Va, anem a escoltar les reivindicacions de les associacions de veïns que ens acosten aquí. Regidor, agafi paper i boli, apunti.
Està a punt i a més saben que tenim permanent contacte, vull dir, tots tenen el meu telèfon, tenim permanent comunicació i qualsevol reivindicació que em diguin ara, a part d'apuntar-la, segur que ja...
Que ja li sona, no?
Que ja em sona, segur, d'altres moments.
Palmira, arrenca. Canoriac.
Arranco, doncs, el Manuel Robles, el regidor del districte que l'apreciem molt. Però que dels pals de la llum o els postes de la llum que sempre reivindiquem, que portem 30 anys reivindicant, que m'ho han tret 3 només, que estan a les aceres, que no deixen passar les carricotxes de la gent gran o les cadires de rodes. Això és un tema, ja sé que de hidroelèctrica la FECSA o les companyies elèctriques i l'Ajuntament, però l'Ajuntament té que posar fil a l'agulla i acabar amb aquest problema que està invadint a la nostra barriada i als nostres carrers i que portem 30 anys reivindicant aquest assumpte. Em sembla que ja està bé de tant reivindicar i s'ha de passar a l'acció. Ja han fet algunes protestes que van posar cartells i això no me vull ser pesada en aquest assumpte, però com sap, sempre ho reivindicarem i fins que no s'acabin tots els postes de la llum o pals o dir-li com vulguis i s'ha de millorar també el cablejat, la gent ha de poder circular per les aceres sense dificultat. I tenim que pensar que la gent cada vegada és més gran, a pesar que s'han mort molts, per desgràcia, pel Covid, i que tots ens anarem fent grans i esperem que això ho puguem veure, i necessitarem cada vegada pues, més aparatos d'aquestos i vol dir que
necessitem espai a les voreres per poder-hi passar.
Espai. Exacte, gràcies, Mireia.
Em deies també l'altre dia que teniu un problema de neteja, no, al barri?
Bueno, sí, s'ha millorat una mica, sí. Vam fer diverses denúncies, em sembla, me consta que algunes associacions a la plaça Espanya, allí al centre cívic, que és que la gent són molt incívica. Tota la culpa tampoc la podem donar a les companyies de la limpieza, encara que és millorable, i ni a l'Ajuntament, perquè igual critico una cosa que una altra. Però és que la gent són molt cívics, i ja des del col·legi tindrien que pues, educar-nos d'una manera millor, perquè aquestes coses no passen. La gent ha d'entendre que si un banc se trenca, pues és un patrimoni o és un gasto que l'Ajuntament ha de fer i que l'Ajuntament també té problemes econòmics i que estem en una època que ha passat un Covid, que hi ha molta gent que està al paro i que tots anem una mica fluixos de calés, no?
Les reivindicacions que ens apuntava la Palmira.
Absolutament d'acord amb ella. Estic absolutament d'acord amb ella perquè jo mateix fa 20 anys vaig realitzar un informe fotogràfic, no?, enviat a la Generalitat i enviat al Govern d'Espanya sobre aquest tema, sobre els pals que hi ha a meitat de la vorera. Evidentment, si fos competència municipal segurament haguéssim intervingut ja de facto, no? Però és veritat que no és competència nostra, això no és tirar pilotes fora, ni molt menys, simplement estem a veure, és que trobo absolutament una reivindicació tan justa, i a més tan antiga que és veritat, que són de tota la vida un pals que dificulta la mobilitat, no, del ciutadà per les voreres, perquè estan ocupades per aquest tipus de pals, absolutament. Amb el tema de, i a més tindrà tota la nostra confidencialitat i la nostra ajuda en el cas de qualsevol tipus de campanya que s'hagi de fer, cap problema. Amb el tema de la neteja, evidentment també estic d'acord amb ella. Mira que posem l'accent perquè els carrers estiguin nets, no? Els presidents, quan m'envien algun tipus, diguem-ne, de foto d'un carrer que està això, de moment passem a residus i passen habitualment amb certa celeritat a netejar. És cert, és un problema, però el problema ja no és perquè no és més net el que més neteja, sinó el que menys embruta. Uh-huh. Val? Per tant, el problema és un problema de civisme, d'incivisme. En aquest cas és un problema i ja no és qüestió de campanyes. Mira, ara al sector nord, al barri, doncs el districte 3 està fent una campanya des de les escoles, doncs per demanar a la ciutadania, doncs, que tinguin cura de no deixar estris al costat dels contenidors, de recollir la caca dels gossos, de no sé què. S'estan fent una campanya de sensibilització a nivell ja en veu de nen, en veu de criatura, d'infant. I estem fent aquesta campanya a nivell del districte 3, doncs, per poder aconseguir que el nostre districte estigui més net. Però ja més net no més net perquè ho demanen les agrupacions de veïns o ho demana l'Ajuntament, sinó que perquè el demanen els propis infants del barri. I fem una campanya de sensibilització d'aquesta manera, esperant que tingui un resultat favorable.
En el cas del Torrent del Capellà, quines són les reivindicacions?
Bueno, tenemos bastante, ¿eh? Pero alguna concretamente se la comunicaré a Roble, ¿eh? A Manolo. Mirad, nosotros hemos estado en pandemia los tres barrios que hay aquí y hemos desde el día 27 el día 27 del mes de junio, hará tres años que no hacemos asamblea y la hacemos el 3 de mayo, la asamblea la hacemos el 3 de mayo. Se hablarán de los puntos que yo ahora diré aquí como reivindicaciones del barrio. Lo repito, el 3 de mayo a las 7 y media, ojo, si hay que hacerla el 4 de mayo o el 6 de mayo, nos da igual. Canorial ha suspendido no sé cuántos meses y todavía no sabe ni cuándo la hará. Nosotros
no,
al menos...
sí que lo sabemos.
Bueno, perdón.
Perdona, pero sí que lo
sabemos. Me he excedido en decir que no
se
sabe.
Suspendió no. Por motivos de COVID.
Ya lo sé, igual que nosotros, perdona.
Pero sí que sabemos cuándo lo vamos.
Bueno, perdona, me he equivocado.
Ahora después o Dios, Palmira.
En ese sentido me he equivocado. Pero nosotros el día 3 la hacemos.
Molt
y
bé,
pondremos apuntad. Los siguientes puntos. Hemos estado de pandemia, pero hemos estado luchando por la sanidad. Hemos estado en todas las concentraciones y además hemos sido parte motor de decisión de esas concentraciones de sanidad. Hemos estado porque no cierren los bancos, el Torrente del Capellán, igual que los compañeros que hay aquí. Pero no hemos estado de una forma pasiva, sino activa. Y eso lo pueden confirmar que me han visto a mí en todas ellas. Hemos estado también porque se atienda tanto no telefónicamente en los ambulatorios, ni que se nos atienda tampoco telefónicamente en los bancos. Ahí hemos estado. En plena pandemia, sin hacer asamblea en ninguno de los tres barrios. Allí no hemos parado. Hemos estado también por lo de las eléctricas. Mirad, hemos hecho concentración en la central de la subida del precio de la eléctrica. Allí hemos estado nosotros luchando, en plena pandemia, sin hacer reuniones con ningún vecino y sin hacer asamblea. Nosotros hemos estado ya allí. Eso es lo que hemos hecho en plena pandemia. Y ahora el día 3 de mayo hacemos una asamblea. Y también os digo otra cosa. En la calle Corone nosotros la teníamos dos direcciones y ahora la tenemos de una. El barrio se ha fastidiado. Lo hemos reivindicado varias veces, ¿eh? Y en los compañeros que han estado y con el ayuntamiento, allí se lo hemos estado diciendo, que hasta incluso le hemos pedido que nos pida que el ayuntamiento nos dé el estudio de dónde sacó que se pusiera una dirección, cuando nosotros en la participación de la calle de la Plaza Las Palmeras, que estaba en Lorite, En ese momento nosotros decidimos que la Plaza de las Palmeras fuera de esta manera, de la otra y de la otra. Y el ayuntamiento, que no era el que hay ahora, que estaba el Xavi Guerrero, nos dijo: la calle Corona irá en esa dirección. Pero no nos habló para nada el Xavi Guerrero, ni de la calle, la calle Navacerrada irá en una dirección para allá. Lo dijo el Xavi Guerrero. Pero jamás nos dijo el Xavi Guerrero que la calle Corona la iban a tocar, ni la calle Lanera, el resto de las calles. Solo nos dijo la Navacerrada. Y luego nos han metido la calle Corona. Pues la calle Corona en nuestro barrio está enfadado. Y saldrá en la asamblea del día 3. Y no he parado aún más. Mira. Nosotros también tenemos unos aparcamientos allí que se llenan todo de polvo, que no se pueden poner las tarimas de las fiestas, etcétera, etcétera, en eso. Y estamos pidiendo que se afarte. Y pedimos que, por favor, que inmediatamente que la petanca esté en el sitio definitivo donde tenía que estar la petanca, pues que inmediatamente se adecue aquello para poner las tarimas. Se lo dijimos en la última reunión a la Marmolina y a él, ¿no? Pues eso es otra reivindicación que tenemos. Y luego en los pisos de Bimus tenemos allí unos problemas y que todos, no lo voy a decir, y de robatorio de botellón, pero de unos botellones desorbitados, y lo hemos denunciado y hasta incluso hemos pedido cámaras allí. E incluso los vecinos han pedido que se cierre. Se le ha dicho al ayuntamiento, no digo que el ayuntamiento no haya contestado mal, no, pero me refiero a otra reivindicación. Y ahora voy a decir la última sensible y le voy a dejar a los compañeros.
Y al Manolo que te feina en
la última sensible, que espero. Pero mirar, esta última me gustaría que el Manolo me contestara en esta que voy a decir ahora. Mirar, todos sabéis que en mi barrio.
Bueno, no sé.
Es que lleva mucho tiempo luchando. Sí,
dos
por
personas
esto.
Han muerto en el COVID. Y la asociación de vecinos. Les quieres poner una plaza. A las dos. Lo sabéis todo. Y Roble también lo sabe. La alcaldesa anoche
no
dijo.
No piques.
Espera. Y la alcaldesa anoche dijo: Mariano, la alcaldesa apoya a la asociación de vecinos en la reivindicación de esa plaza. Que se llame Pepe y Julio. Y Julio, no le llega un montón de gente a los zapatos. ¿Eh? Y el que los cuestione. Que lo diga. La alcaldesa nos dijo, pa'lante, Mariano. Y dijo una cosa muy importante. Dice, miraremos del 1 de... No, el, sí, el 1 de mayo, que esté la placa oficial. No la placa como al Patricio Peñarbé, que la tenemos preparada, no. Nos dijo la otra. Y yo le dije, chapó. Y dijo, dilo al barrio, que la alcaldesa te apoya. Y yo le pido al Manolo que haga lo mismo.
Comencem pel final, perquè aquesta part més emotiva que explicava Mariano.
Jo, evidentment, tinc admiració per les entitats, en aquest cas pel Torrent, admiració en el sentit de que lluiten tant per una vorera com per mantenir aquesta fibra sensible. No? Jo, si l'alcaldessa ha dit això, no puc desdir ni puc posar ni una coma de més ni un punt de més. Si l'alcaldessa ho ha dit, endavant. Jo, en aquest sentit, simplement el que jo li recordava a la Junta, al Mariano i a la seva Junta, era que d'alguna manera teníem que tenir un informe positiu de la comissió de nomenclàtor, simplement perquè que és preceptiu abans de canviar o posar una nova placa o una cosa determinada. Per tant, jo en aquest sentit no tinc absolutament a afegir res. Si l'alcaldessa ha dit el que el Mariano acaba de manifestar, jo xapó. A més, recolzo aquest tipus de demanda, la recolzo i ho dic públicament, si l'alcaldessa ha dit això, jo no tinc res a afegir-hi, ¿vale? Per tant, Mariano sap, jo no m'he oposat mai a que aquella plaça o aquest això hi hagi doncs, el nom, el reconeixement amb unes persones que han lluitat pel barri, si així ho considera l'agrupació de veïns. Jo simplement, l'única cosa que jo deia era que d'alguna forma hem d'esperar el certificat, el comunicat, l'informe de la comissió de nomenclàtor, simplement per no sortir-nos de les regles del joc. perquè les regles del joc és que quan tu doncs, anomenes un carrer amb un nom determinat o implica canviar el nom que té, doncs hem de tenir l'informe favorable de la comissió de nomenclàtor. Per tant, jo, si aquest informe favorable de la comissió és així, doncs tindran tot el meu recolzament, tot el meu apoyo, tot el meu carinyo i, evidentment, això, i ho vaig dir des del minut zero, ¿vale? Informe de la comissió de nomenclàtor. Torno a dir, simplement perquè les regles del joc són així i hem de fer-les complir, perquè si fem complir a qualsevol agrupació doncs que fessi aquest tipus, diguem-ne, o que tingui aquest tipus d'informe de la comissió de nomenclàtor, pues, ho ha de tenir també la Planada, ho ha de tenir Can Urià i ho ha de tenir qualsevol tipus d'entitat. Uh-huh. Això respecte a l'últim punt del Mariano.
Respecte al carrer Corones, que sí. Hi ha dedicat també un bon temps.
Sí, respecte al... Hem tingut diferents tipus de reunions parlant del carrer Corona. Sabem que és un neguit que té el barri, sabem que és un neguit que té. Això no és una decisió presa per el present govern, val? És una decisió que ja venia donada i venia això. Estem esperant a veure com ara la finalització de les obres del Parc del Nord per reprendre un altre cop aquest tema. No és un tema que estigui tancat, no és un tema que estigui dat i beneït, és un tema que ens vam trobar, ara ens trobem al neguit i, evidentment, nosaltres el que hem de fer és un estudi de vialitat, és un estudi de moviment, no?, per veure exactament quin tipus, diguem-ne, d'ordenació ha de tenir doncs, el trànsit en aquest carrer. No està tancat el tema. És un tema que ho han posat sobre la taula i per tant nosaltres agafem qualsevol tipus, diguem-ne, de reivindicació de les entitats. Amb el tema de l'aparcament si sense anar més lluny, fa ahir o abans d'ahir vam fer una reunió presentant un dibuix perquè estem posant fil a l'agulla en aquest tema. Li vam presentar doncs, la regidora d'urbanisme, jo mateix, a l'agrupació, li vam presentar un dibuix sobre ordenació d'aparcament amb la part que diuen i estem treballant el tema i a més mirarem a veure si podem doncs, rascar alguna partida pressupostària per poder començar a fer-lo abans de que acabi l'exercici 2022 i per tant això va ser el que li vam dir, li vam transmetre a la Junta i és el que puc dir aquí perquè tinc el president davant i no puc dir una cosa diferent, no? I referent al tema de la petanca, que és el punt que m'ha dit, no? Sí. El tema de la petanca doncs és una cosa que, evidentment, quan estigui feta la petanca nova, quan estigui feta la petanca que originàriament havia, que estava inclosa dins del Parc del Nord, doncs aquella petanca ja no tindrà un sentit, no tindrà un ús. Per tant, aquella petanca, doncs, evidentment, anirà fora doncs, quan arribi el moment. Doncs el primer, no podem donar el segon pas abans del primer, val? Esperarem a que estigui feta la petanca doncs, del Parc del Nord i un cop que estigui feta la petanca del Parc del Nord, llavors nosaltres ja actuarem per veure també per ordenar aquest terreny del barri que també el reivindica per altres usos i que nosaltres estudiarem sense cap problema.
Últimes reivindicacions des de Can Deu, què és el que voleu?
Bueno, nosotros hay una reivindicación que ya viene de hace mucho tiempo, que es el tema de la plaza Acacia y la accesibilidad que tiene para las personas mayores, porque eso ya está llegando a unos términos que hay personas que se dificulta mucho ya el salir. Ese es un tema fuerte. También estamos porque en Can Deu, en la época de Bustos, se hizo la primera fase de la rehabilitación de todo el barrio y queda una cuarta parte que es la que falta que se termine de rehabilitar. Porque cuando la hagan, tendremos que empezar con la primera parte que se hizo porque ya estará mal. Y otro tema que quiero decir es el tema que, bueno, con la federación lo estamos trabajando, que es el tema del amianto. El amianto en colegios, en espacios públicos, porque si tanto estamos hablando de que todo tiene que ir a mejor y todo, tú por ejemplo tienes una casa y quieres rehabilitarla, y quieres poner uralita, ya no puedes poner uralita, ¿no? Entonces, ¿por qué en los sitios públicos hay uralita? Y entonces, ¿dónde hay niños? Y entonces eso también es una reivindicación que estamos llevando.
Perdona, ¿y el taulí? ¿Aún hay uralita?
Sí, sí. Y entonces una reivindicación sanitario que llevamos con la Federación de Asociaciones de Sabadell. En el tema barrio, tengo que decir que en el tema limpieza, mantenimiento y por justicia, tengo que decir que ha mejorado mucho, mucho, que también cualquier cosa que vemos, y Manuel está presente, de que hay muebles tirados o basura, se lo paso y enseguida él dice, ya me pongo en contacto. Y es cierto que al momento no, pero se recogen en el mismo día y se limpia, ya sea sábado, domingo o día festivo, cualquier día que se lo mande al Roble, él me contesta. Igual que los otros regidores. Y por lo demás, pues seguiremos reivindicando cosas en el barrio, sobre todo lo del tema de los bancos, las personas mayores. Candeo era un barrio que fuimos a vivir allí en el año 73, el año que viene es el 50 aniversario, y ya estamos trabajando en ello. Y la gente se ha hecho mayor, y entonces el barrio se hizo con un planteamiento de gente. Era un barrio como residencial, donde lo teníamos todo, era un barrio residencial prácticamente, autosuficiente. Y bueno, y entonces eso, yo pido al ayuntamiento, sobre todo la Plaza Acacia, también la parte que queda por restaurar, y la tala de los árboles, por favor, que nos lo piden mucho los vecinos. También sabemos que hay sitios que el ayuntamiento no puede actuar porque pertenecen a Bimusa. También hemos hablado con el ayuntamiento y está a punto de firmarse la cesión de Bimusa al ayuntamiento, y entonces sí que podrán actuar. En que actúan, pero no pueden actuar como uh-huh. quisiera el consistorio. Y bueno, y esperando que eso se ejecute y tirar para adelante.
Estem una mica fora de temps, Manolo, però sobretot aquesta qüestió, regidor, què en pensa? Que...
Seré molt ràpid, Mireia. A veure, Candeu ha tingut de sempre un greu problema, i el problema era, doncs, que tot l'espai públic que hi havia, tot l'espai, diguem-ne, comú, doncs, era privat d'ús públic. Vale, aquesta figura de privat d'ús públic, doncs, impedia a l'Ajuntament poder intervenir perquè no era patrimoni de l'Ajuntament, era patrimoni de Bimusa. Per tant, nosaltres...
Però, perdoni, regidor, Bimusa és una empresa pública.
És una empresa pública, però té el seu capital, té les seves escriptures, per dir-ho d'alguna manera, d'alguns terrenys, i llavors, com que eren privat d'ús públic, doncs no es podia intervenir només a nivell de lo que seria neteja, enllumenat i coses així. No podien fer una urbanització perquè no era patrimoni de l'Ajuntament. Al no ser patrimoni de l'Ajuntament, no podia. Afortunadament, doncs aquest govern, doncs, ha aconseguit que aquest tipus, diguem-ne, de terrenys, aquest tipus de places, bàsicament, doncs passin a ser patrimoni municipal. Ara sí són patrimoni municipal, o seran en breu patrimoni municipal, i per tant ara hem de fer una actuació, diguem-ne, d'una reforma integral del barri. El barri està molt deixat, el barri és veritat, ho he dit sempre, que el barri de Candeu és un barri que s'ha deixat molt, doncs provenint de molts anys d'inacció, i a Candeu, amb aquest tipus d'excusa de privat d'ús públic, sempre s'ha deixat fora, i per tant ara estem en condicions de poder dir que en breu estarà patrimonialitzat, i per tant serà d'aquesta. Plaça Càcies, plaça... Bueno, són moltes places, hem de començar per una. Hem de començar per la que sigui, perquè no podem fer aquest tipus de reforma integral del barri, no la podem fer, doncs, tota de cop. És impossible, inviable, i a més econòmicament insostenible, perquè no pot ser així. Però sí que és veritat, doncs, que la idea és començar ja a dibuixar una de les places, a començar a fer una de les places. A mi, jo també coincideixo amb el Juan, plaça Càcies, per què? Bueno, perquè és una plaça molt dura, és una plaça molt lletja, és una plaça amb moltes barreres arquitectòniques, i podia ser la primera, però que més igual que sigui la plaça Càcies o pugui ser un altre tipus de plaça, però sí que hem de començar a fer això, no? I el tema de l'amiant que el deia és un tema que a mi també em preocupa, i em preocupa bàsicament perquè aquí tenim dos problemes. El problema de la propietat privada, que evidentment se l'han de fer requeriments perquè puguin canviar-la, i el problema de les escoles públiques. A les escoles públiques tenim molt d'amiant, i evidentment estem treballant amb el Departament d'Educació, perquè és competència del Departament d'Educació per establir un calendari de retirada del fibrociment, i llavors amb aquest calendari de retirada del fibrociment esperem que aquest estiu, perquè s'ha de fer a l'estiu quan no hi ha canalla, doncs pugui ser començar a fer-se una realitat. a partir d'aquest estiu, que comencin a retirar determinades escoles i que, de mica en mica, perquè hi ha un termini fins al 2020 no sé què, hi ha un termini per fer la retirada del fibrociment de les escoles. Per tant, és un tema que és preocupant, però ja dic, l'àmbit que més preocupa a mi és l'àmbit escolar, val? I després està l'àmbit privat, que se l'haurà de fer requeriments als propietaris perquè puguin fer aquesta retirada. No sé si he contestat a tot, no? Però...
Jo diria que sí, regidor. Moltíssimes gràcies a tots quatre per...
Si me deixes un moment, només volia dir que hi ha un problema bastant greu, ja portem temps. Hi ha una
molt breu, perquè vaig molt fora de temps, breu, sí, mira molt.
Molt breu. Una senyora que està trucant els timbres a la 1, a les 2 i les 12 de la nit, que s'ha fet parte, que li costa el regidor, que li costa als municipals, però que aquesta senyora no està bé, està claríssim, i que hi hauri que, pues, a veure si la troben i que no molesti els veïns, perquè aquelles hores de la nit no és per anar a molestar i demanar caritat a totes les cases i vivendes de Can Oriac.
Apuntat queda. Moltíssimes gràcies a tots per haver-nos atès, al regidor de Districte 3, al Manuel Robles, a la Palmira Gabernet, al Mariano Molina i al Juan Juárez. Moltíssimes gràcies i gràcies per acollir-nos avui al vostre barri.
Moltíssimes gràcies, Mireia, i sobretot empoderar les agrupacions de veïns, que és el que toca.
Ràdio Sabadell fa 20 anys.